La Riarada. Hi trobaràs informació, entrevistes i seccions diverses. La Riarada, de dilluns a divendres, de 10 a 3 quarts d'una del migdia. Amb Dani Grau i Lourdes Pla. Passa el matí amb nosaltres. Escolta La Riarada.
Doncs l'altre dia, quan vam concertar aquesta entrevista, doncs el convidat no se n'havia donat que avui seria 23F, hi va haver-hi una involució, un intent d'involució democràtica, i anem a parlar de, bé, de coses antidemocràtiques que van passar, per exemple, als segles XV, XVI i XVII, que ja portaven alguns el tarannà mateix de les dictadures. Primeres jornades d'història i censura, a càrrec d'un cicle de xerrades coordinades per l'escriptor i investigador Jordi Virbeny, cap de recerca de l'Institut Nova Història. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Doncs sí, és 23F, no?
Sí, sí, mira, el dia passa any empeny.
Això, podríem fer un paral·lelisme entre les històries de censura i el 23F? Fet i fotut?
Sí, jo suposo que el 23F és un intent desesperat per no poder viure encara el segle XIII, no? Els espanyols estan acostumats a funcionar a cops de sabre, a cops de bombardeig sobre la població civil, a afusellaments massius, i és clar, això de la democràcia i que el poble pugui decidir i els parlaments sense el control militar puguin exercir lliurement la seva tasca política amb lleis diverses a les espanyoles, no? Doncs això era un excés per ells, i clar, van intentar tornar-ho tot a mare, com és normal en l'exèrcit, però és que a més que l'exèrcit intervingués i que contínuament l'exèrcit digui que ha d'intervenir si l'estatut passa de límit o si els bascos es decideixen a fer no sé què o si el Parlament català aprova no sé quina llei, no? Això és fruit de la mateixa democràcia, o sigui que nosaltres, la democràcia espanyola és una democràcia pervertida i perversa en ella mateixa, no? Que posa a les mans de l'exèrcit, les mans últimes, qualsevol decisió sobre l'última o la darrera política que es pugui fer a Espanya. Sempre l'últim mot el tindran els sabres, les pistoles, les bales i les bombes, no? I això és per voluntat també dels catalans demòcrates, dels bascos i dels bascos demòcrates, no? Cedint aquest xantatge terrorista de l'Estat espanyol.
Jordi, la història és tossuda i la història repeteix?
No, la història no es repeteix mai. Ara hi ha uns mecanismes, a veure, els homes ens repetim. En Jordi Virbeny existia el segle passat, fa tres segles, no. El que passa que sí que hi ha unes estructures humanes i unes estructures històriques, uns condicionaments que sí que es repeteixen, perquè l'home és el mateix, l'ambició de poder, l'ambició, el desig, el diner, la fama, la glòria, el control, tot això, això sí que és inherent. I ho vas veient, doncs, als segles 10 abans de Crist, mires Egipte, o mires Babilònia, o Grècia, o la Catalunya medieval, i ara hi ha uns esquemes molt, molt, molt semblants. Per tant, la guerra és sempre la mateixa? No, però sempre hi ha guerra, oi? La mort es repeteix? No, però sempre hi ha mort. Vull dir que són unes coses que no pots lluitar en contra d'aquest concepte. El pots valorar diferent, el pots reinterpretar, t'hi pots relacionar des d'angles diversos, no? Però les coses són les que són, no? I aleshores costa molt poder deslligar-te'n de les negatives pensant que, com que pel sol fet que tu ets el més modern de tots, això ja no ho faràs. O sigui, les enveges són les mateixes.
Sí, sí.
Els odis, les rancúnies, els ressentiments, el gelos, és el mateix ara. I l'únic que ara, que fa mil anys, no? Però l'únic que tenim nosaltres són estris i eines diferents per relacionar-nos-hi.
Primeres jornades d'història i censura. Allà es va fer una conferència d'aquest cicle de conferències el dijous 17 i demà es fa la segona sobre el mateix, les lleis censores i la seva aplicació. Al març hi ha el documental L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, em pregunta David Grau, el que ha quedat després d'esborrar el passat i després es tanca aquest cicle de conferències amb el documental L'enigma Cervantes de David Grau i Jordi Bilbeny, segurament encavalcat amb els estudis que tu has fet sobre doncs la catalanitat de, del Quixot, en podríem dir, no? És això?
Sí, de tot l'entorn, sí, o sigui, una mica aquest curs és explicar què són les lleis censores, o la gent es pensa que no hi ha lleis, no, que això de la censura és una cosa que m'he inventat jo per justificar que el que dic, no és veritat. O sigui, hi ha unes lleis censures molt, 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 molt ben estudiades per desenes d'erudits i personatges competents en la matèria.
El decret de Nova Planta n'era una, per exemple.
No ben bé. Aquesta no és una llei censora, no? Aquesta és una llei genocida.
Ah,
s'ha de diferenciar les lleis censores que es tracten per controlar l'edició de llibres. Això és la llei, la censura en els mitjans de comunicació. Vull dir, clar, avui, com que hi ha televisió, ràdio,
internet,
vídeo, internet, la censura, si fos legislada, que en alguns casos ja hi és, en alguns països, és per controlar aquests mitjans. No per controlar, per exemple, la política, no se'n diu censura, se'n diu una altra cosa, per matar la gent, no? O per anorrear les escoles, o per fiscalitzar el coneixement, o per controlar les universitats. Això és té un altre nom, però la censura estrictament s'aplica a la transmissió de les idees, de les obres, del coneixement, això. Aleshores, la censura té unes lleis, i el que es poso són com aquestes lleis afecten els llibres, els rastres que en tenim d'autors que diuen, escolta, que volia dir això i no m'han deixat, o escolta, mira, hi havia aquest llibre en llengua catalana i avui dia només s'ha conservat en castellana i la llengua catalana, això no ha existit, o llibres que tenen un gravat en una edició i el gravat ha canviat en la segona, i la diferència del canvi és el contingut polític de la bandera, per exemple, o el nom, si apareixia un nom massa català, a la següent edició el nom ha desaparegut i a la tercera ja apareix un nom totalment castellà o italià, o, saps? Això és la censura, és els canvis i els retocs aplicats en els llibres, els documents, les obres d'art, en alguns casos les estampes, els gravats. Mm-hmm. És amb això que bàsicament tractem. I alguns resultats, després el que no ha pogut desaparèixer, el que ens han fet creure que no era el que era, però en canvi que tenim rastres que ens indiquen que sí, doncs que potser aquests personatges són uns altres dels que ens han vingut dient o que els fets han passat de manera molt diversa. Mm-hmm. Això és el que analitzo bàsicament en aquests quatre conferències amb dos documentals, acompanyats per fer una mica més amè.
Mm-hmm. Has introduït en aquí el Quixot perquè també és d'aquesta època i també es tracta d'una falsificació, com tu paulatinament en diversos estudis estàs demostrant, no?
Bé, sí, a veure, això falten els estudis definitius, però no cal ser gaire espavilat. De fet, ja ho han dit els mateixos erudits espanyols, ho deien al segle XVIII, que el Quixot està mal escrit en un castellà dolentíssim, que no hi ha concordances, que les paraules no són castellanes, que la sintaxi en molts casos no és castellana. Bé, això és un element més del que jo dic d'una altra manipulació. Tenim un gran escriptor, que és en Joan Miquel de Sirvent, d'una gran família, que és la família del Sirvent de Xixona. Aquesta gent, tenim quatre pistes, quatre rastres, desapareixen quasi bé del tot, i de cop i volta trobem que els fets del Sirvent són aplicats a un tal Cervantes, o d'Alcalá de Henares, que no es deia ni Cervantes, ni Miguel, no?
No,
bé, doncs es tracta d'anar denunciant això i ser-ne conscients que no ens agafem.
Com es deia Cervantes?
Joan Miquel Sirvent.
Ah, val.
Sí, són els Sirvent, els Cervantes, aquesta família que diuen que gran culte a Castella, no hi és, el senyor, el pare de Miguel de Cervantes, tenia tres llibres, un, dos, tres, a la biblioteca quan es va morir i estan ja escrits perquè va anar un notari a prendre nota del que tenia, i té tres llibres el pare de Miguel de Cervantes, del Miguel de Cervantes castellà. Clar, amb tres llibres no es pot escriure una obra com aquest, com la seva, el món del teatre, la poesia, la novel·la curta, el pensament, a més, que hi ha dintre, amb tots els coneixements que hi ha de nàutica, de medicina, d'astronomia, d'història, allà dintre, no es pot improvisar. De fet, l'Unamuno ja se'n va adonar d'això i va dir que el Quixot estava escrit de xamba, no? Que
sí.
El senyor va agafar la ploma i li va sortir el Quixot.
No.
Saps? Perquè l'Unamuno sí que era una persona culta, erudita, sí, sí, en llengües, en filosofia, en literatura, i no li va sortir res semblant, saps?
I per
aleshores, hòstia, doncs si aquell analfabet ho va fer...
I perseguit.
Doncs li va sortir de, sense voler.
I perseguit perquè era rector de la Universitat de Salamanca i va tenir que plegar.
Qui?
Unamuno, no?
Ah, bé, no conec la biografia d'Unamuno, no? Però sí que conec alguna opinió seva sobre el Quixot. No sé que sí, que és possible que sí, que ell era basc i no es veu que no sintonitzava, va demanar, sí, ell volia ser doctor en llengua basca i no li van donar la càtedra o el càrrec i se'n va anar enfadat.
Sí, sí.
Bé, aleshores, l'odi d'Unamuno contra els bascos, contra tot el basc, doncs ve bastant d'aquest aspecte, no?
Mm-hmm.
Però vaja, el tema d'Unamuno és un tema tangencial i el que t'estava dient és que Unamuno no entenia com un personatge del qual hi ha tres documents i es veu molt, molt, molt ostensiblement que és un personatge sense estudi, sense coneixement, sense biblioteca, sense cap mena d'erudició, pugui crear el que ha creat Cervantes, no? Aleshores, si traslladem el Cervantes al Servent, tot encaixa perquè el Servent ja sona a la cancelleria de Jaume I, participen com a diputats a les Corts de Montsó, en Berenguer Cervé és un membre de la cancelleria reial i revoluciona la prosa cancelleresca a finals del segle XIV, O sigui, els veiem capitans de naus, els veiem a Barcelona on tenen casa, els veiem a Sicília i a Nàpols, són personatges d'una dimensió diferent, són capitans i militars de les tropes hispàniques, no? En aquell moment de Felip II, no? Doncs són soldats amb carrera militar, o sigui, són gent preparada i a més els trobem documentats a Xixona i que encara hi ha una altra cosa, que és que si segueixes les dades de la biografia dels Servent i segueixes el que diu Cervantes d'ell mateix seguint els seus llibres, que els entesos han dit que parlava de la seva pròpia autobiografia i ho compares, és gairebé idèntic. O sigui, els Servent són els Cervantes i Cervantes són els Servent, entens?
I a més, una de les coses que jo he llegit el Quixot és un repte que tinc que no he pogut acabar-lo ni de bon tros.
L'has de llegir en clau catalana, en clau moderna. Has de pensar que la Cebes és Don Quijote, o que en Rajoy és Don Quijote, que en Vidal Quadras és Don Quijote, perquè en el fons el Don Quijote és una mena de crítica ferotge contra aquests governants castellans que s'han cregut tot el que han llegit, tots els llibres plens de mentides, enganys i retocs, s'ho han cregut i ja no veuen la realitat.
Mm-hmm.
O sigui, allò de ácido, això ja era Don Quijote. Cervantes és un personatge que s'ha escapat d'un capítol del Quixot. S'ha escapat d'un capítol del Quixot. I tot això, una mica de l'APM o del Polònia, una mica aquesta crítica que avui es fa, tots aquests personajillos del món, així, del món tan grotesc d'Espanya, no? I d'aquesta mentalitat totalment del món al revés, no? Això ja és el Quixot,
ja és
una mica aquesta denúncia increïble contra aquests senyors ensupervits que es pensen que no sé què, però el que veuen no és real, és la pròpia paranoia, i perquè a més el Quixot es cura a Barcelona de la seva paranoia, a Barcelona ve i veu les coses reals.
Sí, sí.
I aleshores diu que té una malaltia molt estranya i deixa de ser boig, saps?
De fet...
O sigui que es cura aquí, la bogeria castellana es cura a Catalunya.
L'única ciutat que apareix en el Quixot realment de real és Barcelona.
És Barcelona, sí. Exacte. Les altres, segurament n'hi havien d'altres, però les van esborrar. Clar, i a més, doncs també la primera part del Quixot està desubicada, com el Lazarillo, la Celeste, tot, ho mouen tot de costat de nació a nació per descarregar-li el contingut polític. Si tu el Quixot el llegeixes com una novel·la política, com es llegia, a més, com es llegia al segle XVII, perquè els portuguesos, per independitzar-se d'Espanya, van imprimir el Quixot i llegien el Quixot en clau política. I trobes que els teòrics de la independència portuguesa parlen de mireu els espanyols, i citen allà, brum, brum, i surt Don Quijote. De fet, el Quixot s'imprimeix. Les primeres edicions són Barcelona, València, Lisboa i Anvers. O sigui, els flamencs es van independitzar d'Espanya, els portuguesos es van independitzar d'Espanya i a nosaltres ens va faltar molt poc. Per tant, ho pots veure que és un llibre totalment independentista. Camuflat, pel canvi de llengua que avui dia ja no veiem i per les connotacions històrico-polítiques que ja ens han desaparegut perquè que és un llibre d'un beneit. No és així. L'edició i el públic a qui anava destinat és públic que en aquells moments estava lluitant per independitzar-se d'Espanya.
Val. Avui en dia existeix censura, Jordi?
I tant, existeix una censura molt més subtil, evidentment. No és una censura fèrria i organitzada, perpetrada, sistematitzada, no? I estudiada, però existeix una censura. Fins fa 4 dies, gairebé, jo gairebé no puc parlar en la majoria de mitjans d'aquest país, exceptuant això, algunes ràdios locals, algun programa en alguna ràdio nacional i algun programa en alguna televisió, però una cosa així com d'esquitllentes, aprofitant un programa d'esbarjo, de distracció, mai en un debat històric, seriós, no, competent, donant la importància que han de tenir uns esdeveniments així. O sigui que un senyor que fa un documental que diu que el Quixot és una traducció del català, això no surt enlloc. Mm-hmm. O sigui, va sortir, es va dir la notícia en boca petita. Sí. Bé, això és una altra forma de censura. Evidentment, no és la censura política, eclesiàstica, sí, i militar, no, de l'Espanya eterna, mm-hmm, però sí que és una forma més subtil de censura. O que ja hi hagi gent que no s'atreveixi a parlar de segons quins temes pel que es pugui dir. És que, és una altra forma d'autocensura, també.
Vostè, senyor Jordi Bilbeny, està conculcando la historia más sagrada de España, el Quijote y todo esto, y Colón, y esto...
No, l'estic conculcant, l'estic reinterpretant. A veure, l'art, la poesia, la literatura i la història són reinterpretables. I ho són a partir de l'aportació de nova documentació. L'arqueologia és interpretable. Sí. Tu saps que avui doncs es troba una troballa, una àmfora, sí, no sé què, o una moneda... Uh-huh. I, sí, ostres, sí, tot allò obre uns camps. Sí. Aquell cadàver que van trobar de l'home de les neus a la frontera entre Itàlia i Àustria, allò va fer reinterpretar tot el neolític.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
es va trobar que ja tenia, ell portava metalls que estaven creats amb aliatge.
Sí, sí.
O sigui, que ja no era allò una pedra picada, sinó que era un metall fos amb un altre metall barrejat.
Per tant,
aquella gent dominava l'art de fondre metalls. Doncs no. tot això ha fet canviar moltes coses. A veure, està clar que segons qui hagués trobat aquest cadàver, m'havia fotut una mica de neu a sobre,
sí,
i vinga, queda't aquí,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que és el que voldrien que féssim nosaltres
amb el Quixot.
Amb les troballes, com la interpretació del Quixot, com de la Celestina, la Sarí, en Colom, els Llanyes a Catalunya, en Joan Cossa a Castelló d'Empúries, la moneda que es va utilitzar pel tema de la descoberta de Mè. Tot això, hi ha moltíssima gent que està fent mans i mànigues encara avui dia, perquè no se sàpiga, no es conegui, i els qui ho estem difonent, desprestigiar-nos de qualsevol manera, sense cap mena d'argument, insults directes, atacs personals, vexacions. Tot això encara existeix avui dia. Des de les institucions públiques, les privades i els franctiradors. O sigui, tot això, es podria fer un llibre, no?, de la persecució intel·lectual a la Catalunya democràtica, no? Pumba! Doncs... Això es podria fer, tranquil·lament, amb un toc graciós, si vols, o amb un toc tràgic. Perquè també té uns tocs bastant tràgics, no?, que en ple segle XXI, no?, en el món de la informàtica, les antenes parabòliques de la televisió, dels radars, dels microscopis i dels telescopis, encara hi hagi gent que vagi a dir que això no es pot dir, saps?
Doncs molt bé, Jordi Bilbeny, més en aquest cercle de xerrades, que n'hi ha una altra demà, a les lleis censores i la seva aplicació, la seva segona part, i el mes de març hi ha els dijous 3, 10, 17 i 24, tots els dijous de març, hi ha la segona tongada d'aquest cicle de conferències, primeres jornades d'història i censura, dirigides per l'historiador Aranyenc.
No, dirigides no, portades a terme. Sóc jo qui les faig.
Dirigides, portades a terme per l'escriptor investigador, en cap de recerca de l'Institut Nova Història.
Exacte.
Uns que afortunadament hi ha democràcia i estan reinterpretant la història més sagrada de la Espanya nostra. Em podíem dir, però gràcies, Jordi, doncs.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé. En Jordi Vilbeny, sempre una persona que no deixa mai indiferent, però que deu dormir més tranquil que deu cada nit.